Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Els dijous volem ser cats a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda i després dels informatius d'aquesta casa posem en marxa de nou la nostra caravana per aprendre, com cada dijous, més coses sobre el sistema educatiu. Nina, què descobrirem al Volem ser educats d'avui?
Doncs avui, Joan, parlarem sobre l'educació especial i posarem sobre la taula si realment aquest és el millor sistema per la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Un de cada 4 d'ells són alumnes amb autisme i és per això que hem convidat avui amb nosaltres a l'associació Aprenem Autisme. Amb ells entendrem la situació actual d'aquest alumnat i estudiarem algunes de les últimes novetats, com per exemple la notícia que dissabte passat l'Agència Catalana de Notícies publicava amb el següent titular. Famílies de nens amb autisme alerten que més hores de vetllador no són suficient i reclamen més recursos i acompanyament.
Així doncs, per desfer tot aquest entrellat, ens acompanya avui la directora d'Aprenem Autisme, Susi Cordón. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Niños y niñas, catalogados como diferentes por la incultura de toda esa gente. Para conocerlo bien, métanse en su mente. Es un mundo difícil pero inocente.
Susi, per totes aquelles persones que ho puguin desconèixer, quan parlem d'autisme, ben bé de què estem parlant?
Bueno, pues l'autisme és una condició que afecta el neurodesenvolupament. No és una malaltia, crec que és molt important deixar això clar, i altera doncs, algunes àrees de les persones que el tenen, que és el desenvolupament d'habilitats socials, la comunicació i el llenguatge. Són persones que solen tenir interessos restringits i conductes repetitives i estereotipades. És a dir, són persones que perceben el món i l'entorn de manera diferent, es relacionen de manera diferent i perceben o processen la informació que reben del seu voltant de manera diferent. Per tant, això fa que requereixin de suports, o sigui, en molts casos, un percentatge molt elevat en l'àmbit de les persones amb autisme, que requereixin de suports personals, és a dir, persones que sàpiguen d'autisme, que els ajudin a fer de pont amb la comunitat.
Per tant, intueixo que d'alguna manera els afecta a aquests nens i nenes l'aprenentatge, no?
Efectivament. Els afecta l'aprenentatge perquè nosaltres diguéssim que ells aprenen de manera diferent i necessiten una sèrie de metodologies específiques que els ajudin en aquest procés d'aprenentatge. No aprenen de manera natural o incidental com ho fem nosaltres, allò que dius, a vegades no sé com he après això, no? Doncs ells necessiten forçar una situació perquè puguin imitar, perquè puguin aprendre, no ho fan de manera natural.
Creus que hi ha una certa estigmatització cap a l'alumnat amb autisme?
A veure, estigmatització parlaria de l'alumnat en general, necessitats educatives específiques, no? De la diversitat. A veure, jo crec que la inclusió l'estem relacionant molt sempre amb un alumne amb necessitats educatives especials i la inclusió s'hauria de pensar en concepte de diversitat. És a dir, una escola en concret hauria de pensar que té alumnes diversos i ha de pensar en com cada aquest alumne pot aprendre els mateixos coneixements de maneres diferents.
Em preguntava l'estigmatització perquè em venia al cap quan preparàvem aquesta entrevista. Darrerament s'han fet moltes sèries on els personatges principals tenen autisme. Això hi ajuda perquè els nens s'hi reflexen o creus que encara estigmatitza més?
Jo crec que les sèries ens ajuden a poder connectar o empatitzar o tenir més coneixement del que és l'autisme. El que passa que no només existeix un Good Doctor o altres sèries que s'estan fent actualment, sinó que hi ha una diversitat molt àmplia de l'autisme i això el que fa és que limita aquesta visió. No? Més que he estat pensant amb la pregunta que has comentat d'estigmatització, més que res és una condició que no es reconeix, de fet, des de l'administració actualment no es reconeixen recursos específics per al col·lectiu i, per tant, és perquè no s'entén, no se sap sobre la seva especificitat i com a entitat sempre estem lluitant per poder aconseguir recursos específics perquè puguin portar una vida com qualsevol altre ciutadà o ciutadana.
Que no reconegui, a la pràctica, què vol dir?
Vol dir que nosaltres, el que és l'autisme, habitualment cavalga, podríem dir, entre el que és la discapacitat intel·lectual, vale, i els recursos de salut mental. Vale? Llavors, no hi ha serveis específics per a les persones amb autisme. Han d'anar movent-se entre un i un altre recurs. Llavors, el que s'està demanant com a col·lectiu, ahir va sortir la presidenta de la Federació Autisme reclamant a la compareixença de drets socials que la cartera de serveis es reconeixessin els serveis específics pel col·lectiu, i vol dir que també hi hagin serveis de suport a l'entorn, que hi hagin serveis d'intervenció precoç que facin diagnòstics ràpids i que puguin fer atenció terapèutica, perquè quan abans fem aquesta atenció el pronòstic de la persona amb autisme serà molt millor, de l'infant en aquest cas.
Tot això no hi és o és insuficient?
Per una banda és insuficient, ¿vale? Perquè hem de pensar que els que tenen sort, les famílies que tenen sort, el seu fill a atenció precoç té una hora setmanal d'intervenció. A més, passa que en molts casos els professionals no estan especialitzats en l'àmbit de l'autisme. Per tant, en moltes ocasions també el diagnòstic es retrasa i moltes famílies han d'anar a serveis privats perquè els hi puguin donar el diagnòstic d'autisme del seu fill quan abans poder fer intervenció. Llavors, també doncs, es tarda molt, hi ha molta llista d'espera, i els CDIEPs, en aquest cas, que són dels 0 a 6 anys, estan donant d'alta als 4 anys. Passant els CESMIG, que són els Centres de Salut Mental Infantojuvenil, que passen d'una vegada a la setmana a una vegada al mes, inclús en alguns casos fins a 6 mesos. Per tant, l'atenció a l'autisme és insuficient. Estem dient que un de cada 81 catalans té autisme. I va increixendo. De fet, hi ha dades a nivell internacional que parla d'1 de cada 44. Per tant, si ens en centrem a l'escola, hi haurà algun company que tindrà autisme.
De seguida reprenem tot aquest fil sobre la situació dels alumnes i les alumnes amb autisme a l'escola catalana. Abans, però, deixa'm conèixer l'associació Aprenem Autisme. Com neix aquesta associació?
Pues aquesta associació neix per un grup de famílies. Jo soc professional, però sí que vull remarcar que el món es mou gràcies a que les famílies es mouen. I va néixer el 2006 perquè les famílies consideraven que els seus fills han de poder fer com la resta dels altres fills, és a dir, poder anar a l'escola del barri, poder participar a les activitats de lleure que hi ha a la comunitat, poder tenir opcions laborals, opcions formatives postobligatòries, i llavors aquests drets... Primer, hi havia molt desconeixement de l'autisme llavors, i l'associació es crea amb tres grans objectius. Per una banda, el que és la defensa de drets, per una altra banda, tot el tema de sensibilització i conscienciació sobre què és l'autisme, i la tercera, el que té a veure amb l'acompanyament i suport a les famílies, perquè hi havia molt poca informació i se li donava fins i tot informació contradictòria en alguns casos a alguns professionals o a les famílies. I després també, que és el que et comentava anteriorment, és la defensa de recursos específics que donin resposta a les necessitats del col·lectiu.
Des de l'entitat afirmeu, ara ens ho deies, que en els 10 últims anys l'alumnat amb autisme ha augmentat en un 216%. 216%, una barbaritat. Com hi fa front el sistema educatiu, això? O no hi fa front?
És una pregunta complicada. Jo crec que no es pot dir sí o no. Jo crec que hi ha part de la comunitat educativa que s'ho creu i que està lluitant per poder aconseguir la inclusió. Jo crec que la inclusió és un repte perquè implica ser creatius, innovadors, amb diferents realitats de diferents alumnes amb diferents necessitats, i això és complicat, no? Crec que no compten efectivament amb els recursos necessaris per poder donar una resposta en moltes ocasions educativa de qualitat, perquè imagina't, si ara són un cada 25 i en aquí hi ha tota la diversitat de l'alumnat, podem imaginar per una persona o un docent afrontar això és molt complicat, no? Però sí que és veritat que hi ha centres educatius que són bastant pioners en l'àmbit de la inclusió i que s'estan organitzant de tal manera de fer ensenyament cooperatiu o de que tothom, una mateixa persona s'ocupa de les matèries de tots els cicles perquè puguin fer adaptacions en funció dels nivells de cada possible alumne. O sigui que sí que hi ha maneres, però necessiten temes de formació. De fet, també hi ha un estudi que diu que el 75% dels docents actualment, si vol fer formació sobre autisme, s'ha de finançar, i el 47%, que jo crec que és bastant elevat, diu que el sistema educatiu no està preparat per atendre l'alumnat amb autisme.
Ens ho explicava abans la Nina. L'Agència Catalana de Notícies publicava el passat dissabte el següent titular. Famílies de nens amb autisme alerten que més hores de vetllador no són suficients i reclamen més recursos i acompanyament. Qui són i què està passant amb els vetlladors?
A veure, jo crec que a mi m'agradaria trencar un mite, que és que a més hores de vetllador, més inclusió. Vale? Jo crec que el tema de vetllador o suport educatiu, perquè vetllar és de què tinc que vetllar, és una mica així a reflexionar, ha de formar part d'un pla. Un vetllador que no és coneixedor d'un currículum individual, de què s'espera d'aquest infant, que no s'inclou, si el docent no inclou aquest suport a l'assignatura, quin és el seu paper, que pot fer, no té cap sentit que hi hagi un suport educatiu. L'alumne pot estar en un racó amb una persona que l'està contenint. En el seu moment, des d'aprenent, deia, no volem mans, sinó volem coneixement i que es tingui en compte també les necessitats de l'alumne per part del docent. Perquè l'alumne és un, el seu tutor és el mateix professor de l'aula. Llavors, aquí falten moltes coses. Falten suports educatius, com bé es diu, però també aquests suports han de poder tenir guia, han de poder estar formats. Falten recursos de formació també a tot el sistema educatiu. Els hi falta acompanyament també per part del Departament d'Educació sobre què és la inclusió. Jo fa poc, no sé si recordareu, hi ha una eina que és l'Índex per la Inclusió, que va quedar en un calaix en el seu moment, en el qual les escoles poden mesurar en quin grau estan avançant cap a la inclusió. A partir d'aquests resultats, molt possiblement poden fer un pla de treball per anar avançant amb indicadors, per anar avançant cap a aquesta inclusió. Llavors, a vegades estem demanant a les escoles que ho han de fer, lògicament, hi ha un decret i així hem d'avançar, però també el Departament d'Educació hauria d'acompanyar i fer plans individuals pels centres educatius perquè ells també poguessin avançar amb la inclusió. I aquí parlem no només de suport educatiu, aquí parlem de CIEs, els serveis serveis intensius d'escola inclusiva. Parlem també de SEPSIR, que són centres d'educació especial que fan suport a la inclusió. Parlem de l'accessibilitat universal, com fem que els continguts siguin accessibles per tothom. Parlem també de creences, de que realment els professors creguin que poden treballar la inclusió de tots els seus alumnes. Parlem de la necessitat de bones pràctiques i de poder compartir-les i replicar-les. I parlem també de polítiques inclusives. És a dir, els canvis venen de baix cap amunt, però també d'amunt cap a baix. I, per tant, el compromís és més bé de tothom, no només d'una part de la comunitat educativa.
Una inclusió 100%, Susi, és possible? És a dir, si es pot, es vol?
Jo ara cada vegada més estic començant a qüestionar el concepte d'inclusió, perquè jo hi he reflexionat sobre, en el meu cas, no?, que és estar inclòs. Per mi és fer que el meu entorn sigui accessible i jo decideixo si em vull incloure o no. Llavors, per mi la inclusió és aconseguir que els entorns siguin accessibles per tothom. En aquest cas, en l'àmbit d'educació, que l'educació sigui accessible. Llavors, imagineu-vos que estem al pati i jo estic posant totes les facilitats perquè un alumne amb autisme o qualsevol alumne pugui participar. Però ell decideix que en aquell moment no vol, però jo li estic donant les opcions de participar. Perdoneu el concepte, jo els estic donant, que tampoc m'agrada, sinó que l'entorn està facilitant que jo pugui participar. Per això cada vegada per poder avançar en la inclusió hem d'incloure persones diverses que pensin en la inclusió, perquè jo no podré ser inclusiu si jo no sé què és el que tu necessites si tu no m'ho dius, i llavors jo haig de generar espais perquè tu puguis també dir la teva i poder fer aquest entorn més accessible.
És molt més complicat del que tots pensem normalment, quan diem inclusió,
que
pensem fer que una persona entri en un grup i prou. No.
No, ha de poder...
molta més feina darrere.
Sí, la inclusió parla de participació, d'aprenentatge i d'èxit educatiu i presència. O sigui, que són molts factors els que s'han de donar perquè hi hagi un entorn inclusiu.
Ens deies abans, Susi, m'ho he apuntat, no volem més mans, volem coneixement. Sí. Els mestres reben alguna mena de formació?
A veure, les formacions dels mestres o dels professors, en aquest cas, és bastant optatiu. Ells poden escollir de què es volen formar, no és obligatori, que jo tingui entès fins ara, Llavors, per tant, jo crec que el tema de la diversitat, i en aquest cas l'alumnat amb autisme, perquè hi ha molta prevalença, és una formació que hauria de ser obligatòria i poder, sobretot, el tema de metodologies diverses, accessibles, i com fer tot el tema de l'accessibilitat universal, la DUA, no?, que es diu.
Parlem una mica de les famílies. Entenc que la família és part fonamental en el procés d'aprenentatge. Si ho és en els nens i les nenes que no necessiten una escola inclusiva, en aquest cas, ho és més en el cas d'un nen o una nena que pateix autisme, no?
bueno, és un element essencial. Ja ho comentava que el món es mou gràcies a les famílies i en segueixo reafirmant. De fet, avui estem podent parlar d'inclusió perquè han fet tota una feina i un esforç de reivindicació de drets. Les famílies no valorem el coneixement que tenen del seu fill, es tornen expertes del seu fill. En l'àmbit educatiu, una de les dificultats que ens estem trobant és que, per exemple, quan es elabora a l'inici de curs el pla individual de l'alumne, en el decret posa que la família participa. El concepte participa és una mica relatiu, perquè per mi participar pot ser te l'ensenyo i ja l'acceptes, no? O pot ser, diguéssim, entre els dos col·laborem per veure quin és el millor pla pel teu fill. Aquest coneixement de la família d'un igual a igual en moltes ocasions no es té en compte. I pot aportar, el coneixement de la família pot aportar molta llum i poder inclús acompanyar que l'alumne assoleixi els seus aprenentatges gràcies a tot el que ells ja han fet a casa seva.
Des d'Aprenem Autisme, com acompanyeu les famílies?
Doncs des d'Aprenem Autisme, a veure, aquest any també us tinc que dir que hem batut el rècord de persones que s'han associat a l'entitat. Ja tenim 110 famílies noves o socis nous i això té a veure també amb l'elevada prevalència i la detecció precoç. Nosaltres el que fem és tenim un servei d'atenció a les famílies que és universal i d'accés gratuït, vale? Perquè considerem que la informació és un dret i per tant ha d'estar accessible a tothom. I el que fem és una primera acollida on oferim informació i orientació basada en l'evidència i contrastada, vale? Perquè les famílies una mica es puguin fer com un mapa d'ara què, no? Ara tinc el diagnòstic, ara em trobo en aquesta situació, doncs les orientem a que tinguin recursos, a on es poden dirigir, quins són els següents passos a fer. Llavors, a partir d'aquí, també les animem a que es vinculin a una entitat, en el sentit de que poden estar molt informades al dia, si tenen una, doncs, situacions de vulneració de drets o que no saben on dirigir-se, doncs fem aquest acompanyament. A banda, també tenim espais que jo crec que el valor afegit d'Aprenem actualment és a la base social. És a dir, moltes vegades les famílies el que volen és compartir amb altres famílies i poder-se donar suport, no? Llavors, nosaltres ara mateix tenim un grup de WhatsApp format per unes 500 famílies. Sí. I llavors és una passada la informació que tenen i la que es comparteixen. Nosaltres, els professionals, també aprenem de les famílies i també podem ajudar-nos a poder informar d'altres famílies.
De seguida et pregunto per les darreres iniciatives que heu fet des d'Aprenem Autisme abans, però començava a preguntar-te què era l'autisme. Jo crec que ens cal a tots molta més informació. També volia preguntar-te, perquè ara parlàvem de l'etapa educativa, però un cop finalitzada l'etapa educativa, què passa amb aquell jove amb autisme, amb aquell adult amb autisme?
Bueno, jo volia dir que a mi em fa gràcia perquè aquest any es diu que és l'any de les places d'FP, no? És el d'FP, és molt bé, però aquestes places no contemplen places per alumnes amb necessitats educatives específiques. Tenen algunes, són dos, per diguéssim, per curs.
I a més a dos més, per curs, eh?
Sí. O sigui, la modalitat, Vull dir que si és, per exemple, cuina, doncs hi ha dues places que són per necessitats educatives específiques. Vale? Llavors també estan els IFES, que són itineraris formatius específics.
Perdona, això vol dir... No cal ser Pitàgores per entendre-ho, Això vol dir que si hi ha tres nens joves amb autisme que volen optar a fer cuina, un se'n queda fora.
Correcte.
Tal qual.
Bueno, i a més, no es fan les adaptacions en moltes ocasions necessàries perquè pugui seguir l'aprenentatge. Els IFE, que sí que es van crear en el seu moment perquè donar opció postobligatòria a l'alumnat amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, que es diu, on també entrarien en molts casos les persones amb autisme, doncs l'oferta també és molt limitada. El que passa que la diferència és que han aconseguit que a partir dels 16 fins als 21 tinguin com aquesta formació continuada i es puguin treure doncs, una professió. Però també les places són limitades. En el cas dels PFIs, que són programes de formació inicial, només són un any. Imagina't que una persona sortem del sistema educatiu als 18 anys, per dir, allò tirando a lo largo, o a los 16, només tinc un any per formar-me, jo ja lo sé tot i ja puc anar a treballar, quan nosaltres ens passem tota la vida formant-nos. O jo, quan si parlem de graus mitjos, que hi ha moltes persones amb autisme que poden fer, inclús arribar a la universitat, lògicament, doncs no es fan les adaptacions necessàries perquè ells puguin seguir estudiant. I en molts casos, persones que podrien tenir titulacions i aportar molt valor al món o a la societat pels coneixements que tenen, doncs es queden en moltes ocasions a casa, sense treballar, sense estudiar i en situacions bastant complicades, que aquí és on la família també té un paper molt important, malauradament.
A mi m'agrada ser molt, molt clar, Susi. M'ho estaves explicant tot i se m'anava posant una cara amb la llet. Creus que hi ha molta... Estem parlant d'inclusió. Tota l'estona va sortint la paraula inclusió. Creus que inclusió o necessitats especials no s'entén com s'hauria d'entendre i, per tant, tirem tots, inclòs el sistema, d'una certa condescendència? Del vine que t'agafaré la mà, t'ensenyaré a fer això un any i això et dedicaràs tota la vida perquè, clar, pobret, no pot aprendre res més. Tens aquesta sensació?
Jo crec que són parxes, són intents. Jo crec que són intents de poder fer que les persones, ara parlo amb discapacitat perquè o en autisme, tinguin oportunitats també de desenvolupament, però quan es creen després ens donem compte que són deficitàries o no tenen res a veure amb el que fem la ciutadania en general. Nosaltres estem tota la vida aprenent, per exemple, i pensant en persones que van en l'àmbit dels recursos específics, no? Imagina't tota la vida treballant de lo mateix, fent el mateix amb els mateixos companys. Una vida totalment rutinària i ha de ser horrible viure així. Nosaltres tenim l'oportunitat d'escollir on viure, de tenir parella, de poder formar-nos contínuament, de canviar de feina. Doncs aquestes oportunitats, que són les que defensem entitats com Aprenem, és el que volem per les persones amb autisme, no? Que tinguin oportunitats de viure i d'escollir i que els doni qualitat de vida i un projecte de vida.
Va, deia, com puguem, però acabarem una mica alegres, perquè avui mateix des d'Aprenem Autisme heu anunciat la 7a edició del Corre Blau. Què és el Corre Blau?
Bueno, el Corre Blau és la nostra cursa, és la cursa solidària per la inclusió educativa de l'alumnat amb autisme, i una mica amb la situació que us estava comentant, doncs és acompanyar a la comunitat educativa oferint activitats formatives de sensibilització i d'acompanyament, no? En alguns casos aquest és nou i segurament replantejarem també algunes idees de fer un acompanyament més acurat als centres, però l'acompanyament és davant determinats casos o situacions que no saben gestionar alguns centres, els hi donem eines i metodologies perquè l'alumne pugui tenir un procés d'aprenentatge, inclús a l'entorn també tingui capacitat de poder atendre les seves necessitats i també de ser un suport per ell. No, perquè els alumnes, els companys, realment poden contribuir molt a facilitar l'aprenentatge de l'alumne amb autisme. Llavors, bueno, estem molt contents perquè aquest any ens plantegem arribar a 1.500. El Corre Blau va començar amb 300 famílies a la Ciutadella i tot eren famílies sòcies, que no, vull dir que eren vinculades amb Aprenem, i ara estem fent que inclús empreses creïn també els seus equips per venir a córrer i creguin amb la... diguéssim, amb l'entitat, amb el que s'està fent, i s'està començant a convertir en una cursa ciutadana, que volíem anar molt més enllà de les nostres famílies, perquè volem arribar a la societat, no? I amb això estem també molt agraïts a totes les empreses, els col·laboradors que estan fent possible el Corre Blau. També he de dir que en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'IBE, ens està donant suport en el fòrum també, i per tant al final és, entre tots estem fent possible que el Corre Blau tiri endavant i vagi creixent.
Quan té lloc i com m'hi apunto al Corre Blau?
Doncs mira, al Corre Blau et pots apuntar a la web d'Aprenem, que hi ha un banner que llavors que posa més info, i llavors entres allà i et pots inscriure molt fàcilment a la cursa. Jo encantada que puguis venir, Joan,
i
tenir la nova camiseta, que també és molt xuta, del Corre Blau.
Susi Cordón, directora d'Aprenem Autisme, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos com està tot aquest panorama educatiu. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes. Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana.
Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Sabeu què? No ens han fet fora.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Arriba la Macedònia 2.0.
Més informació amb l'estil de sempre.
Pura elegància.
Camins, segona temporada.
Ni a Disney ni a Netflix.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
2 minuts gairebé que passen de 4:45 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i obrir-li les portes al periodista i excorresponsal de TV3 a Moscou, Manel Elias, Núria.
Molts el coneixem per la cobertura informativa que ha fet de la guerra entre Rússia i Ucraïna durant els últims mesos. Tot i això, la trajectòria i el vincle de Manel Elias amb el poble rus ve de lluny. Considerat com el primer corresponsal de TV3 a Moscou, el 2015 va marxar cap allà, una etapa professional que el va portar a viure fins a 7 anys a la capital russa. El 2021 tenia clar que volia tornar a Catalunya amb la idea de quedar-s'hi definitivament, però la guerra el va obligar a tornar-hi en diverses ocasions. I si bé ara fa un any ens presentava el seu llibre Rússia, l'escenari més gran del món, ara torna amb un nou llibre sota les mans, L'última victòria de la URSS. Un llibre amb històries de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona del 92. És per això que per conèixer tots els detalls sobre aquest nou llibre, però també per analitzar com han estat aquests mesos cobrint minut a minut la tragèdia, avui puja a la caravana Manel Elias.
Gràcies, Núria. Fins ara. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Manel, ara ens endinsarem en aquest nou llibre, L'última victòria de l'URSS, però abans sí que m'agradaria parlar de la teva experiència com a corresponsal a Moscou, perquè, clar, has viscut 7 anys a la capital russa i ara fa un any que vas decidir tornar aquí a casa i tots els plans es van girar perquè va esclatar la guerra de Rússia amb Ucraïna. Com ha canviat el poble rus des de la primera vegada que hi vas anar?
Home, déu-n'hi-do. És a dir, han hagut d'assumir una sèrie de coses, no? Al principi ningú s'esperava aquesta guerra, malgrat que els Estats Units advertien feia un parell de mesos que les intencions de Putin eren aquestes, però jo crec que ningú s'ho acabava de creure, tampoc a dintre de Rússia ni a Ucraïna. I un cop comença la guerra, molts ciutadans van quedar en xoc. Realment no se'n sabien avenir. Després, jo crec que han entrat diversos mecanismes en funcionament. Un és el de la propaganda, que és intentar convèncer que aquesta guerra era necessària, i la manera de convèncer-los amb molta propaganda és dir que si Putin no hagués fet ell el pas d'atacar, haurien estat atacats, és a dir, que calia fer-ho, i hi ha gent que aquest discurs el compra, hi ha una part de la ciutadania que sí, i una altra part que els que poden marxen del país, i els que no poden, com que tampoc es pot protestar ni tampoc es respecten gaire les llibertats, doncs intentar tirar endavant amb la teva vida sense seguir gaire ni el que passa, perquè és molt difícil d'assumir, no?
Sempre es diu, Manel, que en una guerra el primer que cau, la primera víctima, és la informació.
Sí, 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 no sé si la primera, però una víctima claríssima, sí, sí.
T'ha costat informar des d'allà?
Sí, és difícil informar, però també és veritat que Rússia ja era un país on no hi havia llibertat d'informació. El que passa que quan comença la guerra, les poques escletxes que hi havia eren molt petites, però n'hi havia per trobar informació una mica independent, etc. Aquestes van quedar tancades. I ara l'únic que des de Rússia, per als russos, es posa a disposició de la ciutadania és propaganda, res més. No hi ha informació. No es pot parlar ni de periodisme, el que es fa a Rússia ara, el 99% dels casos. En el cas nostre, el de periodistes que intentem informar pels nostres públics, però que estan a un altre país, és veritat que no ens hi juguem tant la vida com s'hi juguen ells, i el que passa és que...
Teniu certa comoditat? Certa llibertat?
Més que res que acabes tu calibrant fins a quin punt puc fer la meva feina o no, i jo en el meu cas no crec que corri perill, en el sentit que si publico no sé què o si explico no sé què, que em vinguin a fer alguna cosa molt lletja. De moment no crec que estiguem aquí. Però sí que és veritat que és difícil moure's per allà, entrar a determinades zones, fins al punt que, per exemple, aquesta última cobertura que ha fet segurament ha estat l'últim corresponsal, l'únic, d'una televisió occidental que ha estat al Donbass des del principi de l'anunci de l'annexió dels quatre territoris fins que Putin la segella amb la seva firma, no? I això és perquè és molt difícil entrar i fer la teva feina allà.
En una de les teves cròniques, suposo que és molt difícil d'oblidar, vam veure fins i tot com passaven soldats estaves enmig d'una pluja de trets. Has passat por, Manel?
Sí, quan passes per diversos estadis, de vegades més que la por reaccionar a veure què faig jo per protegir-me, però sí, hem estat en situacions crítiques que t'arribes a pensar que et pots morir en aquell moment, sí.
Ara que ja estàs aquí, suposo que tu pots mirar una mica més en perspectiva, eh? I això t'ajuda a saber ben bé què ha passat?
No, la veritat és que no. La veritat és que és una guerra bastant incomprensible per mi. I per molt que intenti donar-hi voltes, només puc arribar a la conclusió, potser errònia, per tant no... simplement la meva opinió o la conclusió que jo arribo és que estem davant d'un somni de grandesa, no sé ben bé de quin tipus, de Vladimir Putin. No em sé imaginar cap altra explicació.
Suposo que per un corresponsal, no només a Moscou, ara ens ho explicaves, has estat a la zona del Donbass, en plena zona de guerra, ha de ser purament vocacional el fet d'anar allà.
Sí, però jo en el meu cas no, eh? És a dir... El normal és que siguin periodistes de molta raça els que acaben informant des d'aquests llocs, etc. Però no és el meu cas. Jo, simplement, el que m'ha passat a mi és que jo era corresponsal d'una zona, cobria aquella zona, i en aquella zona hi ha hagut guerra, i hi he hagut d'anar entrant. I, mica en mica, anar-ne aprenent, etc. I he intentat treballar igualment de la meva manera, de la manera com tractaria qualsevol altra notícia. Però jo no era d'aquests que, per exemple, que m'imaginava ja quan estudiava que cobriria conflictes o... No, ha sigut ben bé que m'hi he vist abocat, perquè a la zona on estava informant jo hi ha hagut alguns conflictes com aquest o el de Síria, per exemple.
T'ho pregunto diferent, Manel. Vas dubtar d'anar-hi o no?
No, això no. No, això cap dubte, perquè des del moment que tu estàs a prop d'una notícia, i com més gran, més a prop hi has de ser. Aleshores, això sí que no em genera masses preguntes. El que passa que sí que és veritat que jo ja no hi vull tornar gaire més, perquè em conec i sé com treballo, i al final em passarà alguna cosa.
I tornaràs?
Espero que no, però això no ho sé mai. Vaig tornar fa un any i la idea era que ja estava... va començar tot això i he hagut d'anar tornant. Ara és veritat que ja tinc un substitut allà, és a dir, que en principi la zona està coberta, i ara ja li correspon a ell, al Noel, anar fent el seu recorregut, no? Espero no haver-hi de tornar. El que passa és que si hi he de tornar, sé com treballo i sé què comporta, i per això crec que és perillós, sí.
Quan ets allà, pateixes més pels d'aquí que tu, que estàs allà?
Sí, i és que objectivament pateixen més ells que tu, perquè tu el teu patiment el tens calculat i ja saps quin és, i que passa per diverses fases, no? Pot ser un patiment físic, si no pots menjar, si no pots no sé què, o si fa molt fred, o pot ser un patiment per això, per si em passarà alguna cosa, si em mataran, si em feriran, o alguna cosa d'aquestes. Pot ser un patiment pel que veus, pel que li passa a la gent al teu voltant, com pateixen ells, o pel que t'expliquen, etc. Hi ha diversos patiments, però cap és comparable al de la gent que t'estima i es queda aquí, perquè tu aquests patiments, si els sumo, en una cobertura, per exemple, ara he estat un mes allà, acumulats potser serien 2 o 3 dies, no? Que es fan eterns, però són 2 o 3 dies. En canvi, per la gent que es queda aquí, ells es pensen que cada minut estàs en aquest patiment extrem. Aleshores, i sense informació i sense saber on ets, per ells és molt, molt dur. I és una de les raons que em fa també pensar que no hi vull tornar gaire, perquè em sento un punt egoista fins i tot quan estic allà. Perquè tu és per entregar un reportatge, però el patiment que generes també al teu voltant és important. Però és la nostra feina també, i, per exemple, la meva companya ho entén perfectament.
Jo crec que hi ha poques preguntes més odioses que fer-li de periodista a periodista treure la bola de vidre a Manel Elias i dir com creus que acabarà tot plegat? Però, clar, és que n'ets un expert de Rússia. Com creus que evolucionarà en curt temps o a curt plaç la guerra de Rússia contra Ucraïna?
Sí, és molt difícil dir com acabarà. El que sí que podem intuir és que això serà llarg, perquè fins i tot quan ja hi ha converses de pau obertes, les guerres s'allarguen moltíssim. I fins i tot el que es firma no es respecta, etc. I ara no tenim ni converses de pau obertes. És a dir, ara cada part creu que pot guanyar la guerra. I això vol dir que la guerra s'allargarà.
Sí, com sigui, el poble rus sí que l'hem pogut veure, que ha començat a protestar, ha començat a sortir al carrer, malgrat intimidacions del govern rus, no?
Sí, o sigui, hi ha gent que ho segueix intentant, però són encara protestes molt minoritàries, si tenim en compte l'extensió i la població de Rússia. Són 145 milions d'habitants. Aquí a Barcelona estem acostumats a manifestacions de milers i milers de persones, i això a Moscou fa anys que no es veu una manifestació de més de 100.000 persones, no? Sí que les hem vist, per exemple, a Bielorússia fa 2 estius i van acabar malament, en el sentit que semblava una revolta genuïna, que havien fins i tot desbordat les autoritats, però al final la repressió, i per cert, amb l'ajuda del govern de Putin, va acabar guanyant, no? I ara el que tenim és més gent marxant de Rússia que no pas protestant.
Jo crec, Manel, que s'ha preguntat molt com es podia ajudar el poble ucraïnès quan ho necessitava, acollint-lo a casa nostra, als diferents països de la Unió Europea, sigui com fos, però s'ha preguntat poc com es pot ajudar el poble rus, no?
Sí.
És a dir, tu creus que nosaltres tenim la visió occidental d'unir poble rus amb Putin? Creus que pensem que és el mateix?
Sí, perquè costa molt, des de la nostra mentalitat, costa molt d'entendre la realitat russa, costa moltíssim. I això, els russos que es juguen la vida només pel pensament, pel que pensen, els genera molta frustració. Perquè la pregunta, i per què no protesteu, o per què no... A ells els sona absurda. És com si et dic, et puc fotre un tiro aquí mateix al cap? I tu em diràs que no? Doncs és com si et preguntessin una cosa així. És veritat que jo, per exemple, estic decebut amb la capa que té poder a Rússia. La capa que té poder a Rússia hagués pogut protestar més, perquè ells s'hi juguen menys. Tenen més o menys la part alimentícia aquesta resolta, i és veritat que d'una a una es poden anar eliminant, però no m'imagino que si hi hagués ara 300 persones, només 300, amb molt poder a Rússia, que protestessin, que desapareguessin, que les trobessin demà mortes a les 300. Això no m'ho puc imaginar. Però el poble senzill, el poble rus, sí que hi ha una part d'incomprensió, i jo crec que també són víctimes. Primera, hi ha les víctimes de la propaganda, és a dir, molts dels que en teoria donen suport a Vladimir Putin en realitat no estan donant suport a Vladimir Putin, estan donant suport al que creuen que és i que fa Vladimir Putin, que són dues coses diferents, perquè no s'explica la veritat. Aleshores, com que no t'expliquen la veritat, tu dones suport a una idea. És una situació diferent, no?
A la teva veritat, no?
Exacte, a la que els hi expliquen. És a dir, si... aquí diuen com... hi ha molts russos que donen suport a la guerra, si ni tan sols ni diuen guerra, si es pensen que no és una guerra. Fins fa 4 dies, fins que no s'ha hagut de mobilitzar, se'n parlava d'una manera tan estranya que no es creien ni tan sols que fos una guerra, no?
Tu estàs a favor de dir-li guerra, ja? Ho dic perquè l'altre dia en parlàvem, no recordo amb qui, em deia no guerra, no, conflicte armat, perquè no s'ha declarat la guerra.
No, és una guerra, és una guerra. Que la declaris o no, és una altra cosa. Jo crec que sí que és una guerra. Hi ha dos bàndols, es disparen, es mor gent, és una guerra. I això per una banda, i després que els russos que sí que estan en contra, és a dir, els que no els han enganyat i estan en contra del que està passant, tenen molt poc marge a fer, i són víctimes, també. Els que han hagut de marxar, per exemple, és marxar deixant-ho tot enrere, això no és mai fàcil. Però és que, a més, es troben que l'etiqueta de rus ja no és gaire agradable de portar, no? I jo sí, jo crec que hauríem de ser més comprensius en això, ajudar-los més, i sobretot a nivell governamental ja, a nivell de Unió Europea, dels presidents d'Occident, començar a planificar què es farà si després de Putin hi ha una Rússia més democràtica. Perquè ja tenim l'exemple de què va passar quan va caure l'URSS i no es va fer bé. Aleshores, si haurà d'estar d'una altra manera quan, després de Putin, si neix alguna cosa més bonica allà, si haurà d'estar d'una altra manera. No es pot només tenir eslògans contra Rússia i no tenir preparat això, no? Dit això, és veritat que és normal també que la major part de l'ajuda i dels esforços es concentrin amb els ucraïnesos, que són les primeres víctimes, que és també veritat que això serà llarg i, per tant, la primera onada d'ajuda és sempre la més fàcil i s'haurà de veure els ucraïnesos que, per exemple, decideixin quedar-se aquí molt aviat, això ja està passant, no en tindran prou només amb un sostre, voldran treballar i treballar d'alguna cosa més o menys relacionada amb el que estaven fent, etc. Però també, de la mateixa manera que hi ha gent que s'exilia per motius polítics, la majoria dels russos que estan marxant és precisament per això, perquè les seves idees a dintre Rússia ja no són acceptades. Si les expressessin, patirien conseqüències molt i molt greus. Per tant, això també ho hem de tenir en compte.
De seguida entrem en el darrer llibre que has escrit, L'última victòria de l'URSS, però estàs explicant coses molt, molt interessants. Ara ens deies, per exemple, els russos que estan marxant i que poc també ens en recordem d'ells, no? Creus que, d'alguna manera, tota aquesta població russa que ha marxat massivament quan se l'ha criat a files, tots aquests reservistes, això ha despertat en el poble rus aquesta crítica cap al govern que no s'atrevia a fer?
Sí, una mica sí, és a dir, se'ls ha obert els ulls, no? El que passa és que, tot i així, ara estan en una situació extrema, no? Si a tu et criden a files, és, primera, vaig a lluitar en un lloc que em poden matar, i segona, jo vull fer-ho o no? És a dir, jo vull matar algú per unes idees que jo no crec, etcètera, etcètera. És la combinació d'aquests dos factors, no? La situació és tan extrema que et porta a la decisió de marxar o d'amagar-te a casa o de preferir fins i tot la presó abans que això, no? Jo, per exemple, preferiria la presó que no anar lluitant contra algú que jo crec que no té cap culpa, no? Però clar, d'aquí protestar només per idees polítiques, hi ha un tros, no? I això és el que ha passat a Rússia amb tants anys de no respectar les llibertats ni els drets de les persones, etc. I és que molts russos s'han anat desconnectant de la realitat, ni els ha deixat d'interessar la política perquè veien que era un joc, etc. I ara és una mica no saben ni tan sols com reaccionar, no saben ni què fer, perquè no hi ha els mecanismes activats del que és la societat civil mínimament organitzada. No existeix a Rússia. Existeix amb causes molt concretes, ONGs que treballen molt bé, però en general la gent no creu que tingui la possibilitat de sortir i dir simplement el que penso al carrer.
L'última victòria de l'URSS, històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92, editat per Ara Llibres, el darrer llibre de Manel Elias. Per què l'última victòria de l'URSS?
Jo crec que a Barcelona 92, en aquesta ciutat, hi ha l'última victòria de l'URSS. i crec que es produeix precisament als Jocs Olímpics de Barcelona per una sèrie de circumstàncies, no? I és que el 92 arriben aquí una sèrie d'esportistes que pocs mesos abans, el desembre del 91, els desapareix el país. És a dir, la URSS s'enfonsa de manera precipitada i es troben que al cap de pocs mesos han d'anar a competir a Barcelona i ho fan sense ja ni la bandera de l'URSS, ni l'himne de l'URSS, ni res, no? Venen amb una bandera amb les anelles olímpiques i agrupat sota el nom d'equip unificat. Malgrat això, malgrat aquestes circumstàncies tan difícils i específiques amb les que arriben a Barcelona, i malgrat que a Barcelona tothom parlava molt de l'equip dels Estats Units, amb Michael Jordan, Carl Lewis, Magic Johnson, tots aquests grans noms, el medaller, el primer classificat a molta distància, és aquest equip unificat. I se'n va acudir, ara que fa 30 anys d'aquells jocs, d'anar a buscar les persones d'aquest equip unificat que van guanyar l'or aquí, no? I tots creuen que el van guanyar per la inèrcia que els va donar el sistema soviètic. És a dir, ells creuen que és el sistema soviètic esportiu el que els acaba convertint en campions. I a mi tot això em va interessar molt perquè en realitat no és parlar d'esport, sinó és parlar de la vida. Clar, de la vida i d'un sistema.
Si em permets, què ho fa que un tio que ens explica la geopolítica de Rússia i tot el que està passant digui, no, si és que l'esport també és geopolítica?
Clar, perquè al final a mi m'interessen les històries que a partir de casos particulars, concrets, i que siguin interessants, t'acaben explicant molt més que aquell cas particular, no? I de la mateixa manera que en el primer llibre podia parlar dels meus veïns d'escala o d'una àvia que sortia a patinar sobre gel, aquí he fet el mateix però a través dels esportistes. I a través d'ells es pot explicar molt bé la caiguda de l'URSS, la transició del comunisme al capitalisme, totes aquestes coses, però a través de situacions curioses del món de l'esport que crec que fan més entretinguda la lectura, però al final estàs aprenent sobre tot això, no? Un model de vida que és fascinant, a vegades aterrador també, que és el de l'URSS i fins a la Rússia de Vladimir Putin, fins avui.
Què té de URSS Vladimir Putin?
Els somnis de grandesa, les ganes de competir amb els altres, especialment amb els Estats Units, però en canvi sense la ideologia de l'URSS. Perquè l'URSS encara té moltes idees magnètiques que ens poden agradar molt, no? El poder, és a dir, els proletaris al poder, els treballadors a dalt de tot, etcètera, jornades de feina més raonables que les que hi havia, una sèrie de coses que, malgrat que després potser no van ser veritat, però, com a mínim, les idees podien atraure i van atraure, encara atreuen a tot el món. O, com a mínim, a parts petites de tot el món. En canvi, les idees de Vladimir Putin es fan molt més difícils que sonin boniques. Però, en canvi, aquest competir en diverses esferes amb el món occidental sí que hi és molt, molt present. Tant en el món de l'esport, ell ho ha intentat emular el sistema soviètic i de moment no se n'ha sortit. També quan, per exemple, s'afanyen a córrer cuita a provar la primera vacuna contra la Covid, això també és intentar competir en la ciència, o quan intenten encara ara seguir sent forts en el món de l'espai, etc. Tot això intenta copiar-ho també Vladimir Putin, que és una persona, per altra banda, que s'ha criat amb el sistema soviètic i, per tant, el recull.
Jo crec, Manel, que quan parlem de l'URSS parlem sobretot d'una paraula que és aquesta, competició. La carrera espacial, la guerra freda, la competició científica, l'esport, en el qual ens parles en aquest llibre. Per què la necessitat de la URSS o de Rússia de voler ser els millors?
És una necessitat que la tenen molts països. Normalment els dirigents dels països et volen dir que el que estan fent ells per al seu país, per al seu poble, per als seus ciutadans, els acabarà convertint en punters, no? I d'aquí comencen sempre les comparacions. O és que hi ha un sistema educatiu que dona millors resultats, o el curiós de l'esport, en el cas de la Unió Soviètica, és que al principi, una de les primeres decisions que es prenen és precisament que no participarem en els Jocs Olímpics, perquè això és una cosa burgesa. És a dir, per tenir temps per arribar a jugar bé, avui seria golf, en aquell moment potser el tennis, etc, has de ser ric, t'ho has de poder permetre. En canvi, els treballadors no s'ho poden permetre, han d'anar a treballar, van cansats. Aleshores, els Jocs Olímpics per a qui són? Per a la burgesia. Això és el que es venia a explicar a l'URSS. Per tant, nosaltres no hi participarem. El nostre model d'esportiu serà un altre. Intentarem que a cada fàbrica, a cada lloc de treball, es pugui fer esport. Per què ens interessa que la gent estigui forta i sana? Per una banda, i això neix amb Lenin i es continua amb Stalin, per una banda perquè com millor et trobis, millor treballaràs, homes i dones sants, més forts, mouran millor els pesos que s'hagin de moure en una feina, emmalaltiran menys, psicològicament estan també més contents, etc. I per altra banda, si mai tenim una guerra i hem de competir, ja els tindrem preparats físicament. Aquesta és la idea de l'esport soviètic, que es fa transversal. Això es va aplicant a cada poble, a cada fàbrica, a cada institució educativa. El que passa és que, com que hi ha també aquesta competició, que es veu molt clar amb la Guerra Freda, ja Stalin, hi ha un moment que veu que potser si anéssim als Jocs Olímpics els guanyaríem. I aquí és com comencen a competir. Però la primera aparició de l'URSS als Jocs Olímpics és ja l'any 52. I a partir d'aquí comença la seva competició. I en els següents, ja del 56, ja és el millor equip. Però és que, a més, l'URSS aconsegueix una cosa que no aconsegueixen la resta de països, i és que comença a dominar molt ràpidament tant els Jocs d'hivern com els d'estiu. Normalment els Estats Units dominaven els d'estiu i hi havia altres països que dominaven els d'hivern, no? La URSS aconsegueix les dues coses. Aleshores, aquí la idea és dir que l'home comunista acaba sent el millor preparat del planeta.
Ara ens deies, aconsegueix ser el millor equip, però, esclar, a costa d'una elit que li costa horrors i a base d'uns entrenaments brutals, no?
Sí, s'ajunta. Per una banda, el resultat, és a dir, tu et preparen per ser el primer, ni el segon ni el tercer. He fet moltes entrevistes que em deien no, que els següents Jocs Olímpics em van anar molt malament, i allò, tu t'imagines, va quedar, no sé, eliminat, i és la plata. O sigui, el segon lloc ja ens va anar molt malament, no? O sigui, et preparaven per ser realment el primer, però I per ser el primer, el que calgui, és a dir, concentracions intensíssimes, gent molt jove que es passava 300 dies a l'any concentrat, sense anar a casa, etc, molt dur, però a la vegada també amb ciència al darrere. És a dir, els entrenadors es preparaven molt bé. Hi havia la part dels entrenaments que es treballava molt bé i es preparava molt bé, amb sistemes que explico al llibre, però que el resum és que sabien el que es feien. I després hi ha escàndols de dopatge, etc. Tot per guanyar.
Un llibre on hi trobem això, escàndols de dopatge, i on hi trobem un Vladimir Putin petit, també.
També, sí, sí.
No?
Ell era...
Fent esport, fent judo.
Un nen gamberro que ell diu que el sambo, que és un art marcial molt popular a Rússia, i el judo li salven la vida, en el sentit que s'encarrila, no? Considera que aquests entrenadors i alguna professora que va tenir l'acaben portant pel bon camí, segons ell. Els resultats no ho sé, però és veritat que ell li agrada molt mostrar-se com un president fort, amb tot aquest el que implica allà ser fort i mascle, i això passa per estar també físicament preparat.
L'última victòria de l'URSS, històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92, editat per Ara Llibres. Manel Elias, ha estat un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies per haver-me convidat.